va atropellar un, un cotxe
sí.
quan ella anava amb,
moto
a Madrid.
Diu que no agafarà mai més la moto.
El van atropellar i després el van veure a TV3 en perfectes condicions sí. perquè
l'havien gravat una setmana abans.
Bueno.
Bé, doncs ja s'ha recuperat, està fent entrevistes i està una mica recordant els seus clients que ha tingut al llarg de la seva vida.
Aquest sempre està, més que pensar i fer arquitectura, el que fa és parlar. Sempre parla dels clients.
És que li agrada.
Sí, sí.
Però parla malament.
Sí,
que és el que, que ens agrada.
El que fascina és que encara algú el contracti, perquè sap doncs, que quan acabi l'obra tornarà aquest arquitecte a rajar.
Perdona, però és que hauries de veure el seu Instagram, la quantitat de cases que ensenya, de com les ha decorat i com les ha fet.
És que és una maravilla.
Que no
entiendo, Joaquín, lo que no entiendo es cómo aún te contratan si después te dedicas a rajar de todos los que les haces las casas.
Porque tiene una sensibilidad, especial.
Estoy recuperando.
Bé, va a parlar de... Va parlar d'un suposat client que va tenir,
sí.
que es diu Ronaldo.
Me hizo mucho daño.
Ronaldo, ¿eh?
Sí,
Parlem del futbolista, clar.
Bueno, presuntamente, sí.
O no se tiene, no se tiene. No se tiene y no se tiene. Cuando tienes en un proceso alguien que te encarga de su casa o tal, y se arruina, porque se arruina de verdad y deja de tener, yo lo puedo entender.
Ay.
Lo que no puedo entender bajo ningún concepto es que tengas... millones y millones y millones y estés pagando mal a otros profesionales. O sea, es como que se legitima, es la ley del embudo. Lo han hecho para mí y lo he hecho para ti. O sea, yo no podía concebir, por ejemplo, un Ronaldo de turno, que se legitime en ganar 100 millones al año por dar patadito al balón y no legitime la labor de un arquitecto, de un decorador, de un paisajista, de un médico, o sea, no me cabe
no lo concibe, ¿no? Claro, y no lo entiende.
No, bueno, ese está aprovechando de mí. No puedo entender cómo se llega a tal nivel de cutrez. Y te digo, el rico español es que es muy cutre.
Està deixant Ronaldo de turno, que
és vist que diu Ronaldo,
és un Ronaldo, però no sabem el del cognom. Exacte. És de turno.
Però mira, Ronaldo que fa una pausa, recorda que fa una petita pausa,
perquè anava a dir-ho i es frena.
I es frena.
Però bueno, ve dir que aquests que en tenen tants moltes vegades a l'hora de pagar, que són els que en tenen. Clar, com que no paguen, són els que en tenen.
Te dejan ahí como un pajarito.
Ja estic veient ara mateix aquest canal que esteu veient.
Veus com te distreuràs?
No, però és que no té cap sentit una noia que vis amb un micròfon, amb un...
Com és Miami, pensa que allà fa sol tot el dia. Amb un tanga
i unes noies que surten, que fan cuina,
cap aquí, no?
Que se giren i darrere...
I ballen con el culete.
I aquest és el canal que esteu veient.
Miami Televisió.
Realment, la degradació del programa...
Estava molt vestida.
Hosti, per favor, va, tira.
Escolta,
és un arbolista que fa un programa d'herba.
No m'interessa.
Que diu que va molt bé.
Que no m'interessa.
M'agraden molt els continguts de l'Helena García Melero pels matins, el Tot es mou.
Sí?
Sí, perquè fan un especial veïns.
És molt bonic.
Veïns?
Veïns. Sí, van tractar el tema de... És que van sortir fora de Barcelona. És que perquè vegis que la gent, només tenim problemes amb els veïns, els que vivim a Barcelona o a les grans ciutats, els que viuen amb cases, xalets i... també déu-n'hi-do els problemes que hi ha.
Clar, jo molts cops hi dic...
Clar, és que a veure...
Me n'aniria a viure fora de Barcelona amb una casa.
Sí,
però hi ha
el
perill que el de la casa del costat es dediqui a fotre música tot drap.
No!
O deixin els gossos i aleshores t'entrin a casa teva.
Gossos que burden dia i nit.
Mira, tu que fas esport, a veure si aquest tema et sona o no. Atenció al problema del veïnat.
Bon dia, Helena. Doncs del que es queixen aquests veïns és d'aquesta pista de pàdel que queda just darrere.
Ah, sí, ho van tractar, això.
És una pista de pàdel que forma part d'un allotjament turístic i que, com veieu, dona paret en paret amb diferents cases d'aquesta urbanització, l'urbanització El Papagai, a la Bisbal del Penedès. La Melissa i la Fernanda...
Totalmente un calvario, porque, bueno... dan pelotazos a los cristales, la pelota es constante, nos caen encima las pelotas, incluso tengo una niña que le cae encima también las pelotas.
Claro, mira, nosotros somos los vecinos que vivimos aquí, en una casa de aquí al lado. Luego, aparte de eso, son las palabras obscenas que tenemos que aguantar continuamente.
Al otro lado de la pista tienen un chilao, que tienen la barbacoa, tienen piscina, o sea, que dan por saco desde que vienen hasta que se van.
Veus? El tema del pàdel i
Bueno, m'apunten que la setmana passada, que jo no hi era, aquest mateix tema es va fer aquí al Versió.
El mateix, amb la Fernanda.
Bueno, aquí es fa la... Diguéssim, aquí es ven el producte fresc.
És de la setmana, és del divendres o dijous,
sí,
el del Tot es mou.
I després es congela i s'envia al Tot es mou.
Bé,
bueno... I al Tot es mou ho posen al microones... i ho tornen a servir com si fos fresc.
Bueno,
una mica la... que em sembla molt bé, em sembla extraordinari.
Bueno.
No, no, que no passa res, que al contrari, escolta, per això estem, per ajudar-nos i passar-nos els temes.
Exacte.
I és més, jo faria missió en comú. Però tot això...
I tant.
Tot això.
Perdona, jo insisteixo...
Que per cert, estava mirant...
Insisteixo que
Toni,
jo...
Toni, he de dir que en aquest cas...
Ja van ser ells que ho van fer abans, eh?
Ah?
Sí, sí. Nosaltres els que vam posar-ho al microones.
Ho van fer ells
abans. No, nosaltres ho vam fer abans.
Sembla que no, eh?
No.
Uns mesos abans. Cartalles del dijous o del...
Uns mesos abans.
Uns mesos.
Igual, uns mesos. No passa res.
Bé, anem a celebrar una cosa que es casa...
Exacte, és el mateix.
Bé, sabeu qui es casa, senyores i senyors?
Qui?
Fresita.
Ai, que bé.
Qui?
Bé, amb un senyor. Amb un senyor.
Per cert, estic mirant les audiències de TV3. El Jo Mai Mai està en barrena, eh?
Bueno, sembla que funciona, no es pot veure, eh?
Sembla que funciona molt bé en digital, eh?
Ah, val. Aleshores, els és igual, no? Si no la veu ningú en
sembla,
en lineal,
a mi m'han dit aquest matí, que he trucat a TV3 i em dic, escolta'm, això, que diu, funciona molt bé en digital.
És una sèrie, bueno, clar, pel digital. Està pensada pel digital.
Saps el que passa, Toni? Que el problema del Joel... Jo és que he detectat una mica el problema que és, que a diferència del Merlí, que era una sèrie molt juvenil, amb molta gent jove, que era el que ho vau veure, també hi havia moltes trames d'adults. I ens trobem amb el Jo Mai Mai, en què és tot molt trames de juvenils, que llavors... Que
no passa, és per nosaltres.
Desplaces a moltíssim... Un target de públic molt concret.
Uns nens llavors, allà, en una casa de colònies...
Aquest és el problema.
Dos nens que són gais sexuals, que si no incorpores... Com diu, no li diguis a mi mare d'allò...
Si no incorpores altres traves...
Té una obsessió amb l'homosexualitat, que potser que s'ho faci mirar. Vostè jo i el senyor Marcelí,
no.
Que no veuen altra cosa. Que no veuen altra cosa, que si aquests són dos homes...
Home, que no s'ha vist mai, com hem arribat ara.
Escolti'm, el Merlí, a la sèrie Merlí...
Paguem tot.
Bé, celebrem que la Fresita té parella, se'ns casa després de tants anys i, a més, el marit, el futur marit, sembla ser que li agrada molt cantar. Toni Rovira, eh?
Arriba,
en exclusiva.
Dime enamorada de mi Toni.
De mi Toni.
Levántate, pero tenemos un saludo de Toni Muc.
Anda.
Ven para acá. Fresita.
A quien no lo conozca. Ahí tengo micro, cariño. Ya tengo.
Ah, tienes micro. Aquí.
Sí.
Vale.
Toni,
pues, bueno, luego lo vemos cuando acabes. ¿Qué pasa? Coge este, por si acaso.
¿Este no va?
Cerrad la puerta, por favor. Bueno, a ver, Fresita, que teníamos que hablar el día de los enamorados. Yo he pensado que tú, que te vas a casar este año con este amor que parecía imposible y es una realidad, que se llama Toni Boluda, que entre y que ese día de hoy te cante un poco. No es un cantante profesional, pero por amor y por declararle su amor, quiere cantarte un poquito.
Me cansé de rogarle. Cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Sus labios se abrieron pues para decirme ya no te quiero. Como mi suerte, ella quiso quedarse. Cuando vio mi tristeza.
Sembla.
Arriba!
Jo crec que farà una molt bona parella, seran molt feliços.
Però si li diu ja no te quiero.
No,
però quina cançó triat, aquesta.
Canta, de veritat,
no té ni cap ni pel.
Insisteixo que canta molt bé, eh? Insisteixo que canta molt bé. I per acabar, First Dates, Toni. A Catalunya funciona com un tro.
Sempre.
T'ho haig de dir. Funciona com un tro. I la veritat és que és una alternativa al Motos, al Wyoming. És veure gent passar per allà,
les
que no les coneixes de res a res, i a més és que és coses divertides. Atenció, perquè arriba un d'aquests camioners i em sembla que no va ser gaire encertat el que va dir.
Yo soy un empotrador. Pero un empotrador cariñoso.
Eres empotrador.
Pero empotrador cariñoso, ¿vale?
Por favor, ¿pero cómo puedes decir eso a una mujer el primer día que quedas con la mujer? ¿Pero cómo sueltas eso? Es que me ha parecido una ordinariedad total. ¿Por qué te consideras empotrador? O sea, me refiero. Porque ¿y por qué una mujer no puede...?
Porque en la cama soy así.
Perdona, soy una señorita. ¿Cómo me sueltas eso en ese momento? Primera cita. No lo he visto nada coherente, lógico y totalmente ordinario.
Dices que no tienes culo, claro que tienes culo.
Bueno, chicos, la cuentita.
De veritat que tenia tots els ingredients perquè que ella digués que sí, realment, que digués que sí.
Soy un empotrador, penso que és una bona manera de presentar-se.
Perdona, avui hem vist un llibre a la redacció o una de les...
A la sala de reunions.
A la sala de reunions.
Què passa?
Sembla que el títol era...
Empotrador.
No sé què d'empotrador. El empotrador. Vull dir que no sé.
Aquesta nit fan un especial del Sense Ficció, especial sequera,
Ah.
L'ha fet la Núria Soler, que han preparat un especial, perquè realment el tema està complicat.
I què explicarem?
Bé,
però plou.
Far un recorregut de punta a punta, de veure exactament com, saps?
Va, punta a punta.
N'hi ha un que és Empotrador, és un llibre... Un altre, l'empotrador en la novel·la romàntica actual, no, Empotrador 2.0.
No, és un que hi ha a la redacció.
Ja està.
Estava buscant lo del pàdel, perquè en el seu dia es va tractar aquí el programa, mesos enrere, però m'estan...
Però m'estàs parlant de mesos?
Sí, però m'estan dient que va ser un tema que es va valorar, però que finalment no el vam fer. Aquestes coses que tens la sensació d'haver-ho fet, però em diuen que no ho vam fer.
I no ho heu fet mai?
Sí,
ho vam fer la setmana passada.
La setmana passada, però jo no, la setmana passada no vaig escoltar pràcticament cap dia. I jo recordo d'haver-ho fet... Ja m'ho heu dit 3 vegades, l'equip del programa, entre ells Esther Muñoz, que ho vam fer dijous passat. Sí, ja m'ho heu dit 6 vegades. Ja ho sé, ja m'ha quedat clar, no cal tanta insistència. Però dic que anteriorment, mesos enrere, aquest tema ja es va... El anàvem a abordar al programa, però sembla que no va sortir de la reunió del matí.
Però això vol dir que no el vas comprar, perquè tu compres i rebutges
coses. Jo juraria que el van fer, però quan que hi ha arribat un punt que ja no sé on soc, la veritat és que...
No és igual.
Com que el millor és anar recollint i mira, altra cosa...
La millor pues, mirar no Miami Televisió, que estan fent una sessió de dietètica...
No m'interessa. Les 4 i 11. Ara tornem.
Versió RAC1.
L'Andià, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la persona que t'espera. Fundació La Caixa.
Viu la màgia de Harry Potter d'Exhibition al Port Vell de Barcelona. Un viatge a través de decorats immersius on reviure els teus moments preferits de la saga. Des d'atrezzo i vestuari original fins a escenes darrere les càmeres. No t'ho perdis. Últims dies. Entrades a harrypoterexhibition.com.
Vosaltres, que saliveu quan oloreu la paraula formatge, teniu una cita el 2 i 3 de març a la Devesa de Girona, al Fòrum del Formatge Artesà i Català organitzat per Acrefa, on podreu tastar els excel·lents formatges artesans de Catalunya. Més informació a fòrumdelformatge.cat, amb el patrocini d'Alamant, Productes Gourmet i Gosby. El 2 i 3 de març tens una cita amb la botiga al carrer de Platja d'Aro. Una experiència amb els 5 sentits. Vine a gaudir de les ofertes i aprofita per fer un vermut amb tap als restaurants adherits a l'ADEM, amb art i música en directe, i fes les teves compres de temporada a un preu immillorable. La botiga al carrer de Platja d'Aro, aquest cap de setmana.
Mireu, nois, us presento. Aquest és el meu tiet Àngel.
A veure, el tiet. Per ella sóc com un pare, de fet.
Que no, que ets el meu tiet.
Però com si fos el seu pare. Home, si t'he estimat com un pare des de ben petita. Si més que un tiet, sóc com un pare. Sí, un pare.
Doncs au, ets el meu pare.
Per 17 milions d'euros et fas pare de qui sigui. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Extra dia del pare de l'11. Ara, qualsevol vol ser pare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Bueno, estàvem aquí amb Marc Serra, perquè clar, jo quan se'm posa una cosa al cap,
sí, no,
i vaig donant voltes.
S'ha
de dir que tens raó en part, perquè, o sigui, pràcticament el tema és com si l'haguessin fet, però no el vam admetre.
No, el que és greu, que per això demano disculpes a la Milero i al seu equip, és que jo he recreat,
sí,
en el meu cap, o sigui, imagina't lo malament que estic.
En drogues.
O sigui, a quin nivell... Jo he recreat aquesta conversa, sí, d'haver fet el tema al programa i d'haver parlat amb els veïns, sí, que estaven fins als nassos, sí, de la pista.
Però fora del cas...
Sí, ho tinc com assumit. O sigui, m'hagués deixat matar de dir, sí, aquest tema ja l'hem fet, però no ara. Fa no, un grapat
de
mesos.
Però el fora del cas és que m'has fet dubtar a mi que l'havia de fer jo i he pensat...
Exacte, perquè
sí, sí que el vam fer, sí que el vam fer.
Però després... no ara, fa mesos.
No, però l'avantatge és que jo he estat buscant la documentació, cosa que tu no has pogut fer a través de l'ordinador, i sí que és veritat que el mes d'octubre vam identificar aquest tema, vam estar buscant els veïns i vam buscar la pista de pàdel, i per aquelles qüestions que aquell dia aquelles gestions no van sortir. Però vam parlar, i jo crec que tu te'n vas anar a buscar el
jo me'n vaig anar a dinar, a buscar el dinar,
creient que fèiem aquest tema, i quan vas tornar continuaves creient que fèiem aquest tema, però en vam fer un altre. Són coses que
però és que jo vaig més enllà, perquè jo al meu cap recrea la conversa amb els veïns que estaven fins als
nassos. Quin disgust, les pilotes, el soroll...
Quan ho he sentit ara, penso, però si això ho vam fer fa 2 mesos o 3?
No, això ho vam estar a punt de fer fa 2 mesos.
Bueno, està clar que...
Haig de dir una cosa. Des que he posat el tall fins que he acabat, ha estat desconnectat de mi completament.
No, ho reconec perquè m'he quedat en xoc dient... Però si és que ho vam fer fa 2 o 3 mesos.
Jo,
és que, repeteixo, m'hagués deixat
el mirava la
tallar
cara,
un braç.
El mirava la cara i estava...
Jo pensava,
estava
no
out,
pot ser.
Out,
clar, això, ara estic pitjor del que em pensava. Per tant, jo el meu cap ha recreat un perquè tema, la una conversa,
no,
tal quan no va ser.
Les reunions del programa són tan intenses i de vegades expliquem tant les coses que vam fort, viure aquest moment.
I no us diré el que he somiat aquesta nit.
Va, vinga.
El titular és... Una desfeta a la redacció tremenda...
Què vol dir desfeta
tremenda?
De què?
Què
vol dir desfetes?
Una desfeta al dia dels EGM.
Ah!
Repassant les audiències i l'última hora, recordo perfectament l'última hora...
Quina nostra? Una macrase.
L'última hora nostra. Totes les nostres hores, però sí. Totes eren paupers.
Una macrase.
Però l'última era de 15.000. I a mi m'agafava una angoixa de dir... Bueno, però ja s'ha acabat, eh? S'ha acabat, perquè...
Jo m'he quedat... Vamos.
Imagina lo malament que estic.
Doncs
i jo pensava, dic, ara, clar, i a més ja tenia una trucada de la direcció que em deien, bueno, això, aquest programa ja està i ara hauries de dir-los i tu que si em busquen feina.
Doncs va haver un EGM fa molts anys de només de tota l'emissora 15.000 oients. 15.000 al començament de RAC1. Un EGM.
Doncs vam cap aquí, eh? RAC1 va cap aquí, eh?
Hem trobat la data de la reunió a la que hem parlat d'això. Va trobar la Míriam.
4
d'octubre.
Veus?
4 d'octubre.
Jo sabia que feia
4 d'octubre vam parlar d'aquí.
Sí, però no ho veu fer per no antena, fer. I com que et drogues, no t'enteres del que fas.
Aquest és el problema, que jo...
Aleshores, per què ho vas canviar?
Perquè no van sortir els veïns.
Els testimonis...
No ho allargui més fent preguntes, vostè, per favor.
No, però...
És així, és així.
De
vegades surten, de vegades no surten.
Hagués jurat que ho havien fet.
Quin mal humor.
Per tant, m'ha sonat a fer repetit. Dic, una altra vegada els de la pista de
pàdel... I aquest tema, a mi, que tu no hi eres la setmana passada, em va fer tanta il·lusió veure el que feien per TV3, que li vaig dir la Míriam, home, fem-lo. I ara quan ho has dit, dic, mira, potser sí que ho vaig fer, també. Dues vegades. El tot es mou i nosaltres.
Jo repeteixo, eh? Sí, vull dir, això vol dir que estic fatal. Bueno, tot això tenim un enigma pendent. No marxis.
Ai,
no.
Que hem de parlar de la pagesia. Adéu, Rocco!
Adéu, Rocco! Bones tardes. Hi ha una pregunta de la Mar Parés. Diu, amics del Versió RAC1, podeu dir si soy un empotrador seria la frase de presentació del senyor Santa Susana?
Mira, és la benvinguda que li vaig donar a la Marta Cailà. I mira com me trata.
És veritat, és molt injusta la
sí,
Marta.
Sí, però esta mamparella vostè... la veo yo que te está tirando los trastos.
Sí, perquè més d'una vegada...
El busca,
El marisco, el marisco.
Com?
El marisco fresco.
S'està referint a Mar Parés, el marisco fresco?
Jo aconsello a la gent que compre marisco fresco, que no compre congelat.
Mora meva.
No sé on teníem a parar.
Bueno, a veure, xinxó.
Entre un que no se'n recorda de res...
Sí, no, jo fatal, reconec. No, me'n recordo.
Fent llarg, això també.
Se'n recorda massa.
2 hores aquí passant.
Ho he recreat.
Igual, ja està. Que s'ha somiat i tot, ens ha explicat.
Jo somia.
Mora meva.
Jesús.
Us ha pa acabar.
Droga.
Intentem reconduir.
Vaig anar a Biden amb un gelat parlant de la guerra de Gaza. A partir d'aquí, què voleu? Vull dir, això és que aquest món se'n va a la merda, vull dir.
Ja fa dies.
Sí, la gran qüestió de la guerra... Ell, fotent un gelat i parlant de Gaza...
Potser sí que hauríem de parlar.
I dir res. Sí,
gelat de xocolata i menta.
No passa res. Bueno, va.
Recordem la pregunta del dia de l'enigma, era arran de l'aniversari de l'actriu Mònica Glaenzel, que molts coneixem pel seu paper de l'Emma de Plats Bruts.
Ah, vale.
Sí, en un dels capítols l'Emma se'n va a sopar a casa d'una família que, com dèiem, té un nom molt proper al Versió. Dèiem, opció A, se'n va a sopar a casa dels Requesens, opció B, a casa del Giner, opció C, a casa dels Virgili.
La Giner, eh?
Del Giner. I Velasco. O opció D, a casa dels Martí. Resposta correcta. La A se'n va anar a sopar a Cal Requesens i aquest era el fragment del capítol, recordem-lo.
Boníssima! És la primera vegada que tasto sopa de llagosta, senyor Requesens?
sopa de llagosta.
Sí, i va venir que recorda, sopa, sopa de llagosta és un preu, eh?
Sí, home, sí. Perquè el marit fresc, no?
És l'opció A. M'ha vingut
l'Eugenio.
Ha vingut l'Eugenio a la cotita. És boníssim aquí, acudit, eh?
La.
Vinga.
516 persones.
Cuidao,
què ha passat ara, que n'hi 500?
No, que vos dit que...
Per què em pensava que anaves a explicar una cosa a l'Eugenio?
No, perquè ara busquem l'acudit de l'Eugenio de l'A, que
però
és
expliquem també un dels Ricitas, també, pobre. Que no, n'hem parlat...
Ja fa una hora,
que és un tio que va a l'oculista, li dice l'oculista, diu, por favor, caballero, diu, ¿qué letra ve allí en la pizarra? Dice el tio, la... Diu, no se precipite, por favor. Diu, fíjese bien, ¿qué letra es? El tio, la... Digo, ¿está usted nervioso? Y me está poniendo nervioso a mí. Por última vez, ¿qué letra es? El tío, la. El oculista se acerca, digo, coño, digo, pues es la.
Hi ha acudits que no em cansaria d'escoltar-los. I riure, clar.
297, de l'1 al 297, que són... Sí, de 516 a 297.
Va, que avui li demanarem al Marc Serra un número, ja que hi ets aquí ara a l'estudi.
El Ricitas sí que el vaig entrevistar. Sí, sí, us recordeu una visita,
sí,
que vaig fer a
Sevilla?
Sí, vaig fer 2x1, el preu, preu resultat. Escolta, Ricitas i Fronce, sí, en un mateix cap de setmana.
És de les poques, imagina't, entrevistes que el Versió ha pagat, eh?
Del Ricitas?
En un sobre.
A què? Bueno, que si no, no garlava.
En negrito.
Bueno, barato, va sortir... Què va costar?
200 euros.
Home,
com
perdona?
200 euros? Em vas
perdona?
Gastar.
Perdona? En sèrio?
Han pagat 200
euros? I no he dit 300 perquè no...
Com? Tu dius que va sortir econòmic?
Home, 200, va sortir econòmic.
200
que,
euros?
Un home que per representació, per xou, cobrava en aquell moment 7, 8, 10.000 euros...
Va!
Per una altra... Home,
no
i tant,
pot ser, Serra.
I tant.
No,
això
no
era el capdamunt de la seva carrera.
El capdamunt, però si estava a les últimes.
Però bueno, si només sortia Ratones Colorados.
Era una propina, ja, era una propina.
Bueno. Que jo no vaig veure mai aquest sobre a les seves mans.
En qui el vas donar?
Al representant.
Malament.
Uno que está en el cementerio. En la puerta, en la cancela. ¡Hay alguien! ¡Que le conteste a alguien! ¡Hay alguien! ¡Nadie me conteste! ¡Sale guardia! ¡Si está hablando usted en el cementerio! ¡Oh, oh, oh! ¡Es tú la cogida!
M'he
entès. A mi em va fer molta gràcia, eh?
200 una... euros, eh?
Diré el 200, de número 1.
Clar,
no
normal.
Entès, no hi entès l'acudit.
Bueno, jo ara he quedat... És la tarda dels impactes.
Però perquè... tu no sabies que s'havien pagat...
No sabia que havia mort el Ricitas. Pensava que havien entrevistat a la casa de Pàdil. Ara resulta que el vam pagar. Sí, sí, no, no, ja. Sí, sí.
No, 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 no. No lo sabe.
La tarda va fent uns girs que, no sé, al final hauré entrenat al Barça.
Jo em trobo bastant malament i tot.
Si vas entrevistar el Mourinho i no te'n recordaves,
no, tampoc me'n recordaves.
La resposta correcta és la A, Requesens. Salutacions, atenció al cognom d'aquesta noia. Jo no l'havia sentit mai a la vida. Es diu Mireia Feliu Badaló. Tot junt, Feliu Badaló, de Barcelona. Mireia, per tu, molta xocolata, cara. La cosa va cara. I una supertassa del Versió, d'aquestes que duren molt de temps fins que et caigui terra. Felicitats, Mireia.
Jo les tinc les quatre, eh?
Però què vol dir fins que caigui terra?
Home, llavors es trenca, no?
Els gats, si estan al canto...
Ui, si ho deixes al canto, el gat avall. Hombre.
Míriam Díaz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
A veure, aquesta hora, en principi, el president Pere Aragonès i el cap de l'oposició, Salvador Illa, escenifiquen el pacte que facilitarà el govern per aprovar uns pressupostos nous, un acord que s'ha anunciat aquest matí i del qual demà coneixerem la lletra petita. Al Palau de la Generalitat hi tenim l'Adrià Santasusagna. Adrià, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Ja ha començat aquest acte o encara no?
Ha començat i ha acabat.
Ah, molt bé.
És a dir, sí.
Estupendo.
Era ara a les 4, ha anat molt ràpid, ha arribat aquí Salvador Illa, s'ha saludat amb el president Pere Aragonès, han signat l'acord i ja està.
Si estàvem conformes, clar,
ja no cal. Ja, el que passa que aquí tothom, clar, diguéssim que han tingut confeti aquest matí i aquesta tarda. S'han llançat confeti ara a la legislatura?
No, de moment no estava.
És una llàstima, jo hauria tirat confeti d'aquests que van amb un tubo. I quan li dones el gir, jo ho hagués fet. Hagués posat
el
cap de comunicació de la dreta i el cap de comunicació d'un i l'altre, en el moment de la signatura...
El tema és que encara no tenen...
Però recordeu José María Íñigo, eh? El dia que, el van disparar.
Ara posarem. Efectivamente, señoras y señores, hasta aquí la gran noche del compromiso social, de las emociones, de los reconocimientos... Y las sorpresas.
És el que els ha faltat a Pere Aragonès i Salou. Una sorpresa.
Però on ho havies fet, amb el pati aquell de la Generalitat?
No, on ho han fet, això?
Doncs a la Galeria Gòtica.
El que passa que, clar, hi falta un tercer, no? Falten dos vots aquí.
Clar, falten dos vots perquè sumen 66, Esquerra i PSC, falten els comuns, que de moment diuen que no els pensen votar perquè no hi ha una renúncia explícita al Hard Rock. Veurem això com acaba. També és veritat que aquí hi havia una certa part de sanificació, no? Que, si recordeu, l'any passat va haver-hi molt ràpid el pacte entre govern i comuns, i el pacte amb el PSC van estar 3 mesos fins a aconseguir-lo, i aquí políticament doncs van quedar una mica desdibuixats els comuns. Per tant, ara volien fer-se valer els seus vots i no estar doncs tots aquests mesos esperant el pacte final que fos amb el del PSC. Veurem com acaba això. També hem de recordar que estem a què? Un any a tot estirar d'unes eleccions.
Bueno, i a més, clar, els comuns també volen treure pit... volen fer valdre i aquí tothom doncs això. Bé, el tema en qüestió, el gran entrebanc d'aquests pressupostos és el famós Hard Rock Cafè. A veure, on som en aquest col·laborat que ja cansa?
A veure, amb el tema del Hard Rock, si recordeu, l'any passat, en el pacte entre el PSC i el govern pels pressupostos, hi havia un pacte que era igual com el d'avui, que era, diguéssim, els compromisos concrets de partides i de milions que anaven als pressupostos, però a part hi havia un altre document que era de compromisos polítics, on es parlava de la B40, de l'augment de capacitat de l'aeroport i de continuar amb el Hard Rock. En quin punt estem ara? Doncs que tant el PSC com el govern diuen que es manté l'acord de l'any passat, que és deixar fer la tramitació administrativa. És a dir, aquí, amb els pressupostos no s'ha d'aprovar cap partida, no s'ha de destinar cap diner, perquè estem esperant un informe d'impacte mediambiental que ha de publicar el govern en algun moment, i després doncs s'ha de fer tot el pla director. No és una cosa que vagi lligada a una partida pressupostària. Per tant, en aquest sentit, PSC i govern és, bueno, que continuï la tramitació administrativa, la tècnica, que és el que han de fer la seva feina, i ja veurem què passa més endavant. Què passa? Que els comuns el que demanen és una renúncia explícita del govern de dir no, que això ho aturem i que això no s'ha de fer i no ha de continuar ni aquesta tramitació administrativa, que és el que demanen els comuns. El govern ja ha dit que no, que de fet la majoria del Parlament està a favor de tirar endavant aquest projecte, però d'alguna manera doncs se li haurà de trobar aquest encaix, aquesta pista d'aterratge als comuns. Sobre aquest tema n'han parlat aquest matí la vicepresidenta Laura Vilagrà per una banda, i des dels micròfons del món a RAC1 a Salvador Illa.
No per complert l'acord de 2023, no? És un seguiment de la tramitació administrativa de la que el govern haurà d'anar donant compte a cada pas.
En aquest pressupost de l'any 2024 no hi ha ni un euro destinat al Hard Rock. En aquest sentit, el Hard Rock segueix la seva tramitació urbanística, ambiental, i no hi ha res més a afegir en aquest moment, simplement el que ja hem explicat fins ara.
Bé, pels despistats, com aquesta tarda estic jo, Salvador Illa era el primer i Vilagrà el segon document.
Sí, sí.
Perquè
no
primer hauria, pensat...
No hauria encertat.
O hi ha hagut un canvi de sexe o ha passat alguna cosa, però no, confirmem que primer era Salvador Illa i després la Vilagrà. Dic, perquè avui estic molt despistat i necessitava ubicar les
coses. No, fas bé.
Perquè, clar... apunta a la Míriam Díaz, que té molt d'interès amb els pressupostos, el tema aquest del contingut. I
no, perquè demà han dit que s'assabrà la lletra petita, però sí que avui hem conegut bastantes xifres grans.
Anem,
no?
Anem a la pedrea.
No, però és que... Aquí hem de diferenciar dues coses. Una cosa és els pactes al que arriba el govern amb el PSC, i l'altra, qui ha d'aprovar els pressupostos i qui elabora la llei del projecte de pressupostos, és el govern, que és el que s'aprova demà. És a dir, tenim les xifres de tot el que s'ha pactat amb el PSC, tenim des de 1.000 milions d'euros per la sequera, 1.000 milions d'euros en recerca, creix en total la despesa del pressupost un 6%, que són 2.400 milions d'euros més que l'any passat, que això fa que repeteixin aquesta frase que sentim cada any, que són els pressupostos més socials de la història, que estem farts de sentir cada any aquesta frase, també. En cultura, per exemple, s'arriba a l'1,7%, l'inici de la legislatura estava a l'1,1%, és veritat que no s'arriba al 2% que demana el sector, però ha crescut bastant aquesta partida. Tenim 20 milions d'euros més a salut mental, 144 milions a atenció primària, millores al metro de Barcelona, més jutjats, 4.000 habitatges jutjats nous. Bé,
està,
sí, 25 nous jutjats.
Està quantificat que hi ha unes obres aturades de l'estació de Rocafort?
Mira, doncs si vols ara mateix miro com
està aquest tema. Està l'estació, està allò que està amb obres, però estan aturades les obres de Rocafort, eh?
Què passa? Perquè fa un munt de temps que hi estan així.
Fa un munt de temps, allò està aturat, no sé si s'han quedat sense quartos i han deixat l'estació.
Ja pot ser. A mi em fa gràcia allò de l'impacte.
Bueno, a vegades passa això perquè si estan pendents de que s'aprovin els pressupostos i tot.
Sí, sí, però s'han quedat sense calés i ha quedat l'estació allò, que saps jo, que deixen tot penjant i tot. Allò dels operaris, que entren molt ràpid a fotre-ho tot a terra.
Com un torbellino, entren com
un torbellino. I ara està, aquella estació fa por.
Doncs mira, de moment surt de la línia 1 millorar l'accessibilitat de l'estació de Plaça Catalunya, però de Rocafort, de moment, res. Almenys no en aquest pacte.
Molt malament, eh? És que, no sé, els que planifiquen les inversions, normalment tenen palla a l'ull. A veure, que de
les Digues, vies de la línia 1 sí que posa que s'han de renovar integralment,
sí, home,
des de Santa Eulàlia fins a Plaça Espanya, sí, però sí. Clar, hi ha moltes altres actuacions també que s'han de tirar endavant amb això.
Bueno, doncs ja, bueno, d'això que ho però ja tens el detall, no cal demà esperar el detall, no?
Sí.
No, és això, perquè són dues coses diferents. Una és el que ha pactat el PSC amb el govern, que és això que hem pactat nosaltres, ho afegirem en el nostre document. Però el document l'ha d'aprovar el govern, i el govern inclou moltes més coses que les que s'ha pactat avui amb el PSC. És el que s'aprova demà.
El que tens és el pactat.
Exacte, és el que han pactat i que s'inclourà demà en aquest document que s'aprova des del govern, i després doncs aniran al Parlament i a la típica foto de l'iPad o del pendrive que es feia abans i tot això, i s'explica la lletra petitíssima de tots els...
A veure, que a l'Esteve Giral, que és un home hiperactiu,
està buenísimo,
a part que està buenísimo, ens demana pas sobre el tema Hard Rock, que té alguna novetat. A veure, Esteve.
És que, clar, si em doneu pas dient que és un tio que està boníssim...
Si no t'agrada, t'agrada o no?
Digue'm tu, a quina emissora de ràdio et donaríem pas?
Està boníssim. No, no. Esteve Giral, buenas tardes, està boníssim.
Ahir que es van fer el centenari de la ràdio. Tu, algun
que, per cert, abans que parlàveu del llibre aquell que corria per la redacció, que no sabíeu el nom...
Sí, com es diu?
Memòries d'un empotrador. Que ens el vam llegir ahir dinant a la ràdio.
Te'l vas llegir?
Dinant?
Bueno, ens el vam fullejar per sort.
I què, de què va?
Bueno, a mi... El que em va sorprendre és que diu, no, l'ha fet una periodista molt famosa, però que es vol mantenir l'anonimat, i mires la foto, que hi ha una foto d'esquenes, com si fos la persona, i és una foto d'un banc d'imatges. És a dir, aquí hi ha algú que està intentant colar un llibre d'alguna manera.
Però l'argument, vull dir, la temàtica...
Els capítols.
Bueno, parla d'un suposat actor que es diu Víctor Papp, que es converteix en multimilionari, i després doncs publica les seves memòries sexuals.
Víctor Papp.
Amb tots els detalls més explícits.
El pap ple.
Bueno, mira, la Xinxó me'l porta per si me'l vull llegir. Però en tinc uns quants.
Ivan a la piedra, si diu l'altre.
Ah, Ivan a la... No, la sí, sí, yeah, el pseudònim, la pseudònim.
Sí, és un pseudònim, sí.
Ivan a la piedra.
Que com la piedra del porno.
Exacte.
Que ho diu, i llavors hi ha un subtítol que és Vida i muerte, això vol dir que Palma, de Víctor Papp.
Pop.
Deu morir d'una
Viagra.
Viagraso.
Gràcies, Santa Susana.
No, marxis, moment, que l'Esteve no sé què volia fer.
No, gràcies per la informació del llibre.
Home, l'Esteve Giral ens volia comentar alguna cosa del Hard Rock. A veure, què ens vols explicar?
Sí. No, no, és que ho sentia, parlant del Hard Rock, i sentia l'Adrià, fa tant temps que aquest expedient, ja ho sabeu, no? I n'hem parlat també de versió, que es va arrossegar en el pla director urbanístic, i un té la sensació, i m'ho estava fent una mica a sobre, per això deia de dir-hi la meva, un té la sensació que no cal cap pacte de govern perquè aquest projecte descarrili sol. És a dir, que ara diuen que sí, que seguirà la tramitació, però ja ho sabeu, fa més d'una dècada que s'allarga, ara s'està pendent d'aquesta resolució d'acció climàtica, hi ha problemes perquè hi ha molta proximitat entre el lloc on s'ha de desenvolupar el Hard Rock i el polígon petroquímic, que ja hi era allí, vull dir, no és que hagi aparegut el polígon petroquímic, sinó que en noves construccions es posen molts més problemes, i el que venia a dir és que, amb acord o sense acord de pressupostos a favor del Hard Rock, un té la sensació, també des d'aquí la Costa Daurada, que molt difícilment, potser sí, algun dia explicarem que es posa la primera pedra, o com em deia l'altre dia l'alcalde de Salou, en Pere Granados, ell deia, no, el 2027 això ja serà realitat en una primera fase. Però tinc la sensació que són tants els entrebancs que s'ha anat fent ell sol, el Hard Rock, ell sol i en la tramitació administrativa, que per molts acords que ara hi hagi, difícilment no. Això sortirà endavant. I diuen que els americans, la gent de Hard Rock, sí, tot i que s'han hagut de florir, perquè fa anys i panys que esperen aquest pla director urbanístic, segueixen tenint interès, que ho veuen com una oportunitat única, perquè està tocat d'un complex com PortAventura amb més de 5 milions i mig de visitants cada any. Però bueno, ja ho veurem què acaba passant, però no sé quina sensació teniu des d'aquí, des de Barcelona, que això del Hard Rock és com el projecte aquell etern que n'hem vist tants de passar, de projectes d'aquests que no s'acaben fent realitat, que per molts acords ara que hi hagi, no sé pas si seguirà o no.
Esteve, I no sé si tu tens la mateixa sensació, la mateixa informació, que un cop tot això, suposats que tirés endavant, s'ha de trobar tots els diners i la inversió, que pel que em consta o el que em diuen a mi des d'aquí a Barcelona, no hi és tots els diners per fer tot això ara mateix.
Clar, que és un projecte
molt privat.
Voleu un cafè?
Sí.
Deixa'ls enraonar, eh?
No, és que la Míriam està patint, que té mil connexions, eh, Míriam?
No, pues, per tancar-ho molt
ràpid. Va canviar la cara i al final estàs al costat d'un moai.
Ho tanco molt ràpid.
Es va transformant i al final la mala hòstia ja se la transforma en moai, eh, que sí?
Soc molt transparent,
mira,
sí.
Ets tan transparent que em generes aquest neguit que m'estàs traspassant. I aleshores el que faré és ja penjar el telèfon al Santa Susana. No, gràcies a la Míriam, que no els ha interessat gens aquest tema.
Però per què no l'interessa?
Ara aquí hi havia un moment
perquè
bonic.
Perquè hi ha mil connexions. Hi ha mil connexions que hem d'abordar. Santa Susana, salts, penja't. Esteve, no pengis.
Que... I estàs boníssim.
No pengis, que hem d'anar al tema dels pagesos. A veure.
Fins ara, perfecte.
Vinga. Va, brinda.
Va, Míriam. No calia estar pensant.
Anem a Girona, si vols, a l'AP7, que és el tall així més important que tenim des de mitjanit. Doncs els pagesos tallant el pas de camions per l'Alt Empordà. De fet, han abocat a la calçada la càrrega d'alguns camions i l'han donat al Banc dels Aliments. A Pontós tenim la Sandra Florença. Sandra, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquí tenim ara sobre taula, no?, després d'una arrossada amb un arròs especial.
Doncs sí, sobre taula, un arròs de pals i de postres, xuxos i poma de Girona.
Olé.
Aquí, tot i la tramuntana, que sí que és freda i que bufa amb intensitat, ja veieu que no hi ha cap pressa per moure's. De fet, hi passaran el vespre, ens han dit, i com a mínim fins demà. Aquesta tarda comptaran també amb el suport cultural amb uns concerts en plena autopista, perquè hi haurà dos grups de versions ben coneguts, l'Orquestra Diversiones i els Pelucas, que hi actuaran a partir de les 7 de la tarda. Jordi Ginebreda, membre d'Unió de Pagesos, explica a RAC1 que estan a l'espera del resultat d'aquesta reunió del migdia dels companys amb la Generalitat.
I de seguida que ells ens passin informació de com està desenvolupant la reunió, en funció del que ens diguin, doncs farem assemblea o no en farem, o farem durant el curs de la reunió o la farem al final.
Semblava l'Ernest Maragall, aquest senyor.
Una mica Requesens,
sí,
també,
eh? Una mica menys.
Bé, aquí, Sandra, s'ha fet una de les accions més contundents, que és primer tallant, per sorpresa, a mitjanit, l'autopista, i després buscant productes de fora dins dels camions.
Claro. Doncs sí, han fet aquest buidatge de camions, i justament els pagesos Quim Paretes i Narcís Solés ens expliquen el per què han buidat només els camions que portaven verdura i fruita que venien de Nord-Àfrica.
Es produeixen fruita i aliments i verdures amb productes químics que aquí nosaltres no podem utilitzar, que ens sembla molt bé, però ells utilitzen i ho exporten a la resta d'Europa. I com a mínim que hi hagi una competència leial. No perquè sigui del Marroc, no tenim res en contra del Marroc, ni molt menys. Però que hem de jugar tots amb les mateixes condicions.
Ells poden produir més barata. El cost és... La seva producció és més bona, el podeu utilitzar aquests productes.
Ah, té raó aquest senyor.
I senyor Marcelí, de fet, el que els preocupa és que encara tenen alguns aliments aquí a l'AP7, però resulta que les diferents delegacions dels bancs dels aliments de Girona ja tenen les càmeres plenes. I ells ho volen portar a Barcelona, però clar, els Mossos d'Esquadra no han rebut una negativa per part d'ells. De moment ho tenen aquí.
Molt bé, gràcies, Sandra.
Moltíssimes gràcies.
Bé, anem a donar ritme, que a la tarda, de torçada.
Jo voldria fer una reflexió.
Sí, home,
i tant. Perquè això de tallar les fronteres per fer entre fruita migrant, de veritat, no seria millor tallar-les, ojo, el que jo proposo, tallar-les perquè no entrin delinqüents immigrants?
Com?
Pregunto.
Que sí, pregunto. Sí, és una pregunta molt interessant.
Dejo la pregunta encima de la mesa.
Tiene la palabra. Sí,
per debatre, que generi debat. Perquè, a veure, per Barajas entren tot de sud-americans, que allò...
Bueno, és que aquest no és el tema, eh?
Sisplau. Per Melilla sí que és el tema. És el tema que interessa la gent.
El tema és la fruita, ara mateix.
No, la fruita no l'interessa.
La fruita, la verdura...
Jo ja la pago al preu que calgui, ja està. A Melilla todo de saltadores de tanques. A Barcelona pels creuers entra perquè tots no turistes, no tots són turistes.
Ara.
Per les bodegues van plenes de polizones.
No vulguis saber.
Això on d'on ho ha tret vostè?
Això s'explica,
I vostè li dona la raó, senyor Marcelí.
Bueno,
molt bé, no?
Perquè ho ha explicat ella. A tope. Diu que entren polizones a tope.
Sí. On ho posa, això?
Sí. Home, això és sabut.
Ui,
d'aquestes
webs,
tinc un amic que treballa a duanes d'allà del port i diu, així, que hi ha una pancarta que ja només falta que posin a Welcome i a Dregots. O mira, welcome a Robarcelona, perquè no se li fa d'una altra manera aquesta ciutat.
És que ens estem desviant.
Mira, parlant de robar Barcelona, ahir un altre mòbil, ahir al vespre.
Veus?
Van robar un altre mòbil.
Segur que era algú que venia en el camp.
Bueno, deixem, perdoneu. Deixem la...
Jo voldria parlar del RAC RAC Cafè, aquest que dèieu.
De?
Del RAC RAC Cafè.
No, després en parlem. M'interessa tant després. Bé, Míriam, anem a Ponent, no?
A Ponent, perquè tenim els pagesos bloquejant les vies que connecten Lleida i l'Aragó, per exemple, doncs l'autovia 2 i, per sorpresa, també l'autopista AP2 a l'altura de Soses. Anem fins allà, tenim la Karen Alfonso. Karen, bona tarda.
Karen. Hola, bona tarda. Sí, doncs em trobo. Digue'm.
No, no, aquí pendents d'una assemblea, no?
Sí, estic aquí a la P2 a Soses, però sí, com deies, en principi doncs, no podien ser-hi, però aquest matí han pogut colar-se i porten doncs, ja tot el dia i ja estan aquí pendents, estan tot tranquils, han acabat de dinar fa estona i estan doncs, fent els cafès i pendents de veure doncs, què diuen en aquesta reunió amb el govern per decidir doncs, com procediran ara de cara a la tarda i sobretot de cara a la nit, si passa nit o no passa nit. En part de les notàries, membre de la plataforma pagesa.
Quan ens diuen que tot ha anat bé, que tot ha anat com toque, nosaltres agafarem, marxarem i ja no tornarem. Que les coses no van com toquen, doncs aquí farem nit, una, dos, tres o les que convinguin.
Perfecte, doncs Karen, estarem pendents de si aixequen aquí el bloqueig o no.
Sembla que fa vent, eh?
Fa molt de vent, a Girona també molt de vent i fred, ens deia la Sandra. I a Tarragona tenim els pagesos concentrats al centre de la ciutat, davant la seu de la Conselleria d'Acció Climàtica, on hi tenim l'Esteve. Aquí, Esteve, hi ha hagut una mica de tomatada, no?, a la policia.
Sí, hi ha hagut tomàquets i ous al matí, aquí a Acció Climàtica, però després s'han traslladat a la subdelegació del govern espanyol, on som ara, des de quarts d'una que ja hi són, han dinat, després de també llançar tomàquets i ous contra la seu de la subdelegació del govern espanyol aquí a Tarragona, a la plaça Imperial Tàrraco, han dinat els pagesos, un centenar de tractors. De moment, segueixen aquí, diuen, esperant notícies de Barcelona i no tenen intenció de moure's, tot i que en principi havien d'acabar aquesta protesta al punt de les 4 de la tarda.
Molt bé, Esteve, doncs escolta, el senyor Marcelí, en tot cas truca'l i li comentes la jugada del Hard Rock per telèfon. Sí.
Ja ho comentarem per telèfon, si de cas.
Comentaris a fer, però...
Bueno, si vols quedar, pots quedar. Perquè ara, tot seguit, el Marc Serra, que ja fa un
rebreçat
que ens acompanya, si alguns titulars sobre aquestes mobilitzacions dels pagesos parlen, per exemple, d'actes unitaris o de front comú, doncs sempre hi ha gent que no s'hi afegeix en aquestes mobilitzacions. Per exemple, hi ha un col·lectiu de pagesos que no estan d'acord amb les protestes majoritàries.
Ai?
És més, afirmen que els mateixos que protesten formen part del sistema que els vol canviar. A veure, Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Qui són aquestes?
Ens hem quedat sorpresos perquè el que escoltarem a continuació serà, ja us podeu preparar, el contrari de moltes de les coses que hem anat explicant de veu dels mateixos pagesos, que els hem escoltat en aquest programa, doncs són just el contrari. Estem parlant de tot un seguit de petits pagesos catalans, és a dir, que no treballen per grans grups de distribució i que s'agrupen sota el col·lectiu d'Assemblea Pagesa. El que ara escoltareu és la rèplica d'aquests arguments i, malgrat que diuen que tots són veïns i que busquen una vida millor, veureu que les propostes en alguns casos no s'assemblen gens. M'ho ha explicat el Gerard Batalla, pagès i membre de l'Assemblea Pagesa, perquè entengueu ben bé com veuen aquests petits pagesos els que s'estan manifestant. M'ha posat un exemple que crec que tothom entendrà.
Les mobilitzacions aquestes operen dins la idea de que tots som iguals, de que tots hem d'anar junts, i és perquè ho entengueu bé, no sé, tu què et semblaria, per exemple, si ets un llibreter de barri, que et diguin, no, bueno, saps què, ara hem d'anar a defensar el llibre, però ho hem d'anar a fer posant-nos d'acord amb Amazon i sortirem tals dies i tallarem les principals vies de distribució amb Amazon i defensarem el llibre, no? I llavors una mica el que opera una mica, i nosaltres ho veiem una mica ja passat de moda, tot això és aquesta falsa idea de sector en la qual tots els grans sectors econòmics, les grans distribuïdores, tot el sector primari ha d'estar unit. No, nosaltres volem estar units amb la part del sector primari, que som nosaltres, els petits, els que fem ecologia, els que fem producte de proximitat, amb aquesta gent, amb tothom que està dins de la roda i que vulgui transformar-ho, amb això estem d'acord, però sobretot l'aliança nostra ha de ser fora del sector també, amb la gent que tingui ganes de no menjar merda en el futur, perquè això pues, ja veiem cap on va, cap a ultraprocessats, que no faran falta ni pagesos pràcticament, que es podran produir de forma autònoma en granges, de cucs o mitjançant organismes modificats genèticament que generen proteïna, tota aquesta revolució tecnològica que ja està ben.
Crec que en un sol document s'han entès tot el programari del que expliquen els petits pagesos. És a dir, ells creuen que la gent que s'està manifestant, que els pagesos que s'estan manifestant, formen part fins i tot del problema d'aquestes grans estructures, d'aquests grans distribuïdors, altra manera d'organitzar el país a través dels petits pagesos que van al mercat cada dia, que tenen un públic més reduït i que a partir del territori es pot donar la volta a la situació. No a partir de pagesos que participen en grans estructures que, diuen els petits pagesos, formen part d'aquest problema. Per exemple, el que tampoc no estan d'acord és amb la pròpia tracturada i en portar tractors a Barcelona.
Ah, tampoc. No?
Lo que no ens agrada és a vegades aquestes escenificacions de els pagesos han arribat a Barcelona a explicar-los i la gent el que és el camp i el que és un tractor i tot això. Nosaltres pensem que s'ha de tractar la gent una miqueta més en horitzontal i tots som prou intel·ligents per intentar veure on estan els problemes i buscar-hi solucions de conjunt, perquè la pagesia no som tan espavilats ni som tants com per trobar solució a aquest gran problema que tenim ara.
Tu creus que això d'arribar a Barcelona amb tractor no té gaire sentit?
Pues sí, queda molt bé, pot empoderar una mica això d'anar amb el tractor a Barcelona, però en realitat a Barcelona el que hem de fer és anar a buscar un diàleg de tu a tu amb la gent i intentar veure quines són les bases que ens han portat l'extensió com a ofici i a veure si podem trobar un encaix amb la societat que vol menjar de qualitat i ecològic i de forma saludable.
Però llavors, disculpa, aquest diàleg amb qui s'ha de tenir? Perquè entenc que els pagesos sí que van venir a dialogar, no? Van voler anar a la Generalitat, els van...
Bueno, sí. Mira, una altra diferència és que nosaltres no ens volem dirigir a fer un llistat de reclamacions i portar-les al Palau de la Generalitat perquè el Pere Aragonès o no sé qui ens ho resolgui. Això sabem que ells no tenen la capacitat política, ni les eines, ni l'economia, ni els coneixements, ni res.
Esteu veient que estem escoltant uns arguments molt diferents als que hem escoltat fins ara, eh? És un altre tipus arguments de pagesia.
D'arguments de 180 graus d'aquests petits pagesos que hi ha algun moment que em recorda Albert Serra, que va contracorrent de tot el que estem explicant.
Sí, clar, jo puc estar conforme amb aquest senyor pagès, però hi ha una qüestió que li voldria preguntar. Si ell fa pomes, no sé què fa, però si ell fa pomes, jo com puc trobar les seves pomes al mercat que tinc a sota de casa?
Amb una distribució local i no nacional
però
ni internacional.
Però és que no els hi trobaré.
Ell diu que si ens organitzem com a país... Ah, i que sí, no, ells, jo li explico el que diuen. Si aquestes pomes, senyor Marcelí, us venen de Girona, tractors de Girona recullen les pomes, de camions les distribueixen arreu de Catalunya i ella les trobarà. Però ens organitzem nosaltres.
Però és que això no passa.
Infraestructura nostra,
però
no una infraestructura d'un extra catalana i europea o...
Però hi ha molts d'aquests que van venir amb el tractor de Barcelona que també demanen el mateix.
Doncs jo li he preguntat qui són els que s'han manifestat. Segons ell, qui defensa un sistema que no funciona? Els pagesos que veiem manifestant-se no són aquest perfil de petit pagès.
Jo crec que els pagesos que veiem manifestant-se són de tots els estils i de tots els perfils, però que les seves demandes no estan en la línia de les nostres i que la seva aposta ara mateix no és una aposta de canviar l'actual sistema que ens ha fet desaparèixer pràcticament ja dels pobles, sinó que és, un, és una aposta per simplement sobreviure en aquest sistema a curt termini. Si volem no acabar de desaparèixer, el que hem de fer és canvis de fons i no només sortir quan estem molt apurats perquè ja estem, estem ja arruïnant-nos econòmicament i ja la cosa no va més.
És a dir, que s'ha de sortir abans, s'ha de canviar el sistema, no quan veus que l'aigua la tens al coll.
Ja es va intentar, sí, clar, ja s'ha intentat fer abans.
Quants anys fa que es fan manifestacions?
Llavors, aquí quin és el problema? Sí. Què falla i per què diu que els que surten a manifestar-se formen part del sistema?
No ens els poden resoldre els problemes els polítics, sinó que el que nosaltres pensem que amb qui s'ha de fer el diàleg i amb qui s'ha de construir un moviment per canviar, per donar-li la volta al sistema alimentari, el sistema alimentari que dominen les grans comercialitzadores, els grans supermercats, els grans integradors en els quals tota aquesta, la major part d'aquesta pagesia que veieu arribar a Barcelona està integrada dins d'estructures com pues, d'integració ramaderes o dins de Terradelles o dins d'altres que hi ha o dins d'estructures de comercialització de la fruita molt grosses. Doncs el que s'ha de canviar són aquestes estructures i el que s'ha de canviar és la forma com està organitzat el sistema alimentari fora d'aquest capitalisme salvatge que ens té com a màxim com a autònoms o com a falsos autònoms allí dependents.
I que alguns d'aquests manifestants, entenc pel que heu explicat, formen part precisament d'aquest sistema que denuncieu.
Sí, molta gent.
Com rebrà, senyor Marcelí, les pomes a casa seva i què hem de canviar perquè aquests senyors li envien les coses?
A veure,
als pobles és que no és que no quedi pagesos, que no quede cap ofici dels que hi havia al voltant dels pagesos, no quede l'ofici de ferrer, que és potser més antic fins i tot o tan antic com el de pagès. No hi ha botigues, no hi ha res. És per què? Perquè ens hem carregat l'estructura. Quina era l'estructura social dels pobles? Que hi havia molta gent petita fent de pagès i fent aliments, no? A la que hem volgut dir no, és que hem de ser com els alemanys o com els americans o com no sé qui, que hem de ser finques molt grans, hem de ser molt pocs, i aquests han de produir molt i no sé què, i cada vegada són menys, i això passa com qualsevol sector de l'economia, no? Tu et vas fent gran, vas agafant volum, però sempre en ve un de més gros que et rebenta el mercat i que et fa fora. Llavors tu has de vendre, t'arruïnes, llavors aquest més gros s'ho va quedant tot. Doncs ara estem en aquest procés.
Doncs ara estem en aquest procés.
M'estic conforme amb això.
Recordem que estem escoltant el Gerard Batalla, pagès i membre de l'Assemblea Pagesa, que discrepa de les mobilitzacions, o d'algunes de les mobilitzacions que s'estan fent aquests dies als pagesos.
Com he dit abans, insisteix que són veïns, és a dir, que no hi ha una confrontació, però sé que els arguments són diferents. Per exemple, us pregunto, perquè n'hem fet un fart d'aquest programa, els pagesos, quan els vam entrevistar, de les importacions, què pensaven? Què deien de les importacions?
Bueno, la qüestió de posar l'exemple...
Què deien de les importacions?
Que es produïen d'una manera totalment irregular.
Exacte, i que n'hi havien masses.
Exacte.
Aquest era...
Que es produïen amb uns estàndards molt diferents
dels de la Unió Europea.
I que aleshores la Unió Europea exigia tot un seguit d'estàndards.
Que ells no els hi exigien.
Exacte.
Doncs escolteu el que expliquen.
La qüestió de posar l'accent en la importació, contra la importació de productes, d'acord? Nosaltres estem d'acord que els productes no s'han d'importar per un criteri de proximitat i d'ecologia. El producte s'ha de moure els mínims quilòmetres possibles i s'ha de fer el més a prop possible pues, per mantenir la xarxa social de cada país. Però és que nosaltres som un país netament exportador o que apostem per sobreproduir determinats tipus d'aliments per rebentar altres mercats, no? Perquè quan portem la carn a altres mercats, que és que la portem més cara i ens la comprem perquè som més bonics, nosaltres no, ens la comprem perquè els hi portem més barata del que suposa produir-la allí, no? Per tant, nosaltres estem en contra de la importació, però també de l'exportació. Pensem que el sistema alimentari s'ha d'organitzar en clau de país, en clau interna i per subsidiarietat, és a dir, si la podem organitzar a nivell local, millor.
Ell diu, estem d'acord, sí, fem el mateix nosaltres també. Nosaltres també som exportadors i ens compren la carn més barata. Sí. És a dir, el mateix joc que estem criticant nosaltres és el mateix joc que fem. Sobre els pesticides, què deien els pagesos? Doncs que s'havien d'aturar les restriccions...
Clar, perquè és jugar amb normatives diferents.
Què diuen des de petits pagesos?
I, evidentment, el que no estem de cap manera d'acord és amb algunes d'aquestes reivindicacions que van sortir al principi d'aquests grups, i que el que venien a dir és que no, és que s'aturessin les restriccions amb l'ús de pesticides, quan nosaltres estem demostrant que es pot produir pràcticament el mateix, potser una mica menys, però de molta més qualitat, sense usar cap de pesticida, no? Molts dels sectors que estem treballant. O bé que, pues, bueno, que els purins s'ha de poder tirar de forma més flexible. Bueno, a veure, mirem-nos-ho bé, els purins, perquè se n'ha fet un abús, en algunes zones s'han atirat més del compte en parcel·les molt concretes, i això ha fet cap als aqüífers i ha fet mal. Per tant, aquí sí que hi ha d'haver alguna mena de control. No estem d'acord que s'hagi de regular lo dels purins, i sobretot aquestes mogudes com antiecologistes. Els ecologistes tenen la culpa del tot, i curiosament, si haureu sentit molt poc en aquestes mobilitzacions que carreguin contra l'agroindústria i contra l'entramat aquest industrial en el qual el pagès dependent està atrapat, i com que està atrapat, doncs té una mica el síndrome d'Estocolm.
Sí, no dic que no.
Són visions, ja ho hem dit, diferents de les que hem estat sentint durant tots aquests dies. I en queda una altra que he pensat, home, estaran d'acord en què escenes que hem vist, que és doncs buidar camions...
Avui, justament.
Bueno, fins ara ho havien fet els francesos, també.
Sí,
allí França, a l'11 en França la patria, eh?
Dic, a veure què opinaran, si també creuen que són accions que s'han de fer o no.
Bueno, pues bastant contradictoris, no? Perquè segurament s'haurien de buidar molts dels camions que nosaltres enviem a Alemanya també, o jo què sé, és que a nivell de l'estat espanyol, el sector de l'horta del sud de l'estat espanyol històricament ha rebentat els mercats de l'horticultura de Catalunya, que és que ja pràcticament no queda ningú fent ni nou. Vull dir, al final no és una qüestió de països o de territoris, això en tot cas és dels capitals que estan rebentant aquests mercats i que estan movent el producte amunt i avall simplement per especular amb una cosa que és una necessitat bàsica, que és l'alimentació.
Sí, vols dir que nosaltres també ho fem, això, que els camions que es buiden també es podien buidar els nostres?
Home, ens els buiden, clar, a França també ens els buiden. És una visió una mica, sí, doncs no volem que entri el de fora, però nosaltres què fem? Exportem quan podem, no?
Ja ho he dit.
Però recordem que hem escoltat, el que per cert ja hi ha alguns pagesos que critiquen evidentment el Gerard Batalla, que com dèiem és membre de l'Assemblea Pagesa, que representa, diu, els petits pagesos.
Sí. També hem de tenir en compte que es pot produir un fet estranyíssim, que és que tindrem les mobilitzacions que tenim actualment, però aquesta plataforma que agrupa diversos petits pagesos farà les seves pròpies mobilitzacions a partir de Setmana Santa.
Ah.
Per tant, tindrem dos col·lectius d'acord en algunes coses, en contra a d'altres, fent dos tipus de mobilitzacions.
Bueno, els de Revolta Pagesa ja no estaven d'acord amb els d'Unió de Pagesos.
Ja tenim aquí també dos col·lectius diferents.
Exacte,
A tot això tenim, perdoneu, en roda de premsa des de fa ja una estona el ministre Puente. Saludem Jordi Armenteres. Jordi, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bé, recordem que José Luis Ábalos ha decidit desafiar el seu partit i passar al grup mix. Per tant, no entrega l'acte de diputat. I ara mateix és el ministre Puente qui està defensant el punt de vista del Partit Socialista, que és expulsar-lo, no?
Sí, bàsicament, Òscar Puente el que està dient... A veure, no oblidem que tota la trama corrupta a partir de Coldo afecta diversos ministeris. Un d'ells és transport. Totes aquelles mascaretes que va regalar Renfe pels primers dies que tornaven a operar els serveis públics i que eren generals i tothom havia d'anar amb mascareta i no hi havia mascaretes. No oblidem que un dels contractes que en aquest moment està sota sospita és aquell, i afectava tant el Ministeri de Foment com el Ministeri de l'Interior per les mascaretes dels policies, i també dues comunitats autònomes, Balears i Canàries. Tots són administracions controlades pel PSOE, almenys en aquella època. Què està dient ara Òscar Puente? Que hi haurà auditoria interna al Ministeri. Assegura, ahir us ho deia, que tots els contractes estaven fiscalitzats pel Tribunal de Comptes i també per la Intervenció General de l'Estat. I de José Luis Ábalos n'acaba de dir que el que ha fet no és coherent amb la seva trajectòria política. Més enllà d'això, Ábalos, efectivament, aquesta tarda, per cert, no és el ple del Congrés, hi ha ple en marxa. No l'hem vist, ha fet la roda de premsa abans de les 3 de la tarda i ha marxat, i justifica d'aquesta manera que abandoni el PSOE i es quedi el grup mixt.
Si yo renunciara, y más en este momento, una semana después, se interpretaría como un signo de culpabilidad que no asumo, y solo provocaría mi estigmatización, no ya política, sino personal. Soy consciente, tengo ya alguna edad, y sé lo que es un apestado político.
Això després d'un matí de molta negociació. Clar, que sapiguem, només hi ha parlat Santos Cerdán, que és l'únic que ens ha explicat que sí que havia tingut una conversa amb José Luis Ábalos. Ábalos, que és el seu antecessor com a secretari d'organització del PSOE. No sabem quines trucades més hi ha hagut. En tot cas, a les 11 del matí ha acabat aquell termini, aquell ultimàtum del PSOE. A les 11 no passava res i no ha sigut fins a 2:45 de la tarda que ha oficialitzat que es queda al Congrés.
Molt bé, Jordi, doncs moltíssimes gràcies.
Salut, bona tarda.
Adéu-siau, són 2 minuts, arribarem a les 5. Gràcies, Míriam Díaz. En 5 minuts tornem.
RAC 1.
Ai, el mític Fort Mistral. Qui no el coneix? Per tots els productes que fan, són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa, les coques... un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96, de Barcelona.
Dijous gras, vine a tastar la nostra coca de llardons.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
A Granollers, restaurant El Trabuc. Del 18 de febrer al 3 de març, 11a quinzena de la cuina de la carxofa. Amb el restaurant El Trabuc, gaudeix de la cuina de la carxofa tan pròpia del Mediterrani. Viu la quinzena de la carxofa amb El Trabuc. El Trabuc.